Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Salvem les Valls estudia presentar un contenciós administratiu contra la licitació del projecte constructiu de les variants. Creuen que el Departament de Territori s'ha saltat l'aprovació de l'informe de l'impacte ambiental i s'han aplicat modificacions sense respondre a les al·legacions.
Estem fent un projecte constructiu d'una infraestructura que s'ha modificat molt substancialment i que, per tant, tampoc sabem com afectarà, i per tant hi pot haver gent que en l'estudi informatiu no estava afectada o no es veia afectada per aquest projecte, i ara amb l'estudi constructiu ens podem trobar que gent que no ha tingut dret a poder presentar al·legacions perquè en el seu moment no estava afectada i per tant no ho veia oportú en aquest projecte constructiu, doncs quedin afectats nous propietaris que en el seu moment no ho estaven. No estem fent un procés democràtic de manera correcta.
Són paraules d'en Moisès Mont, que és el president de Salvem les Valls. L'entitat creu que no s'està fent un procés democràtic, com sentíem, i veu motius electoralistes darrere l'avançament del projecte constructiu de la variant d'Olot i de les preses. El primer dia del mes de març del 2022 el comencem parlant d'infraestructures. Benvinguts a l'antena del 5 Minuts Més. Aquestes són les primeres notícies del dia. Titulars amb el suport de Vinyes Gravoleda. Neus Assín, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
L'Hospital d'Olot inaugura una sala de simulació clínica. Es tracta del primer espai d'aquestes característiques que es posa en marxa a les comarques gironines.
Ha de servir perquè estudiants i professionals puguin aprendre de primera mà tècniques i processos mèdics. La sala de simulació està dotada d'una aula i un espai aïllat i equipat amb un equip de simulació, maniquís i aparells mèdics.
En parla el gerent de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa, Josep Maria Pedrosa.
Hem dissenyat una sala de simulació en la qual els estudiants poden estar assentats còmodament en una sala i a través d'un mirall veuen una habitació normal on es fan una sèrie de pràctiques, això amb un circuit tancat també ho poden veure per pantalla. I són elements d'aquests que jo penso que ajuden a visualitzar més la realitat. Hi ha maniquís per fer totes les pràctiques que siguin. Jo penso que són elements que també generen ganes i generen coses positives als professionals.
Avui, en matèria cultural, us parlarem del garrotxí Arnau Grabulosa, que fa els primers passos en la seva carrera musical en solitari. L'artista de Santa Pau comença a mostrar pinzellades del seu primer treball, que veurà la llum a finals d'aquest mateix any.
A hores d'ara es coneixen 4 EPs que busquen que la gent tasti l'estil musical del jove garrotxí. De moment no es coneixen les dates de la seva gira, però Grabo explica a Ràdio Olot que té previst actuar també fora de Catalunya.
Doncs jo ja porto molts anys treballant en la indústria musical, com a músic, com a mànager. També estic portant un festival que es diu el Festival Mussol, on hi han anat grans artistes del panorama català i de fora de Catalunya. Però mai m'havia atrevit a treure música jo, i és una cosa que tenia molt pendent de fer.
I en esports, la solidaritat a l'ordre del dia, perquè la Unió Esportiva Olot es posa al costat del poble ucraïnès.
Una bandera d'Ucraïna va presidir la llotja de l'estadi municipal en l'últim partit contra la Grama. El club ha mostrat el seu rebuig a l'atac rus i en especial la seva solidaritat amb Mikron Ilchin, la seva família. L'ucraïnès és l'encarregat del material del primer equip des de fa 17 anys.
Escoltem a Joan Agustés, el president de la Unió Esportiva Olot.
Mikron és un company, un amic que fa 17 anys que està amb nosaltres des del moment que vam començar, i evidentment està patint per una situació absolutament injusta i impensable, no? I l'Olot continua posicionat i ens posicionem amb molt de gust en contra de la violència, en contra de la violència militar que de l'exèrcit rus, que està agredint d'una forma terrible als ciutadans i ciutadanes d'Ucraïna. I nosaltres pensem que això és un fet terrible, que el que fa és solidaritzar-nos amb el poble d'Ucraïna, especialment amb en Mironi i amb la seva família, i posicionar-nos en contra de la violència tal com hem anat fent sempre.
I l'hoquei patins enganxa els olotins. Dissabte es van desplaçar a Osona un centenar d'aficionats en el partit entre el Club Patí Vic i l'hoquei Olot.
La fidelitat que es veu a la graderia ja és habitual des del debut a l'hoquei Lliga Plata al mes d'octubre, i des del club es mostren impressionats. Tant Jordi Garcia com els jugadors no es cansen d'elogiar una afició que està demostrant ser una de les millors de l'hoquei català.
Jo no tinc paraules. Ja portem setmana rere setmana comentant-ho. És el nostre sisè jugador. I al final és que són increïbles. Crec que tenim la millor afició de la categoria, com ho he dit molts cops, i de les millors que tindríem si siguéssim hockey lliga. O sigui, és que al final som Som un club petit, però que es volca tot Olot es volca a venir-nos a veure, i el que han fet avui és increïble. Només felicitar-los i esperem que cada partit, sobretot els de casa, i si estan a prop, que vinguin, que s'ho passaran bé, perquè nosaltres el que volem és que ells s'ho passin bé, i de moment ho estem fent. Vindran o no vindran els resultats, però s'està jugant molt bé hockey i al final ells disfruten.
La claca és molt important per animar els jugadors en situacions difícils, però també en situacions bones.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 970 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És hora del trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia des de la Policia Municipal. Avui, en relacions a afectacions viàries, tenim com a reserves d'estacionament al carrer Clusells número 1, de les 8 del matí a les 7 de la tarda, i al carrer Hospici davant del museu. Trobaran que no poden girar al carrer Bonaire de la col·locació d'un contenidor. Serà avui a les 12 hores fins demà a les 7 de la tarda. Això és tot el moment. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I el dia comença pràcticament serenat, no tenim ni un núvol, les temperatures es mantenen a la franja baixa i avui ens tornarà a acompanyar el sol, Neus.
Sí, ens hem llevat amb un grau a Olot i a Sant Feliu de Pallerol, 0 a Vic, 1 de negatiu a la Vall d'en Bas, a Mieres i a Ripoll, en tenen 5 sota 0 a Das, 2 de positius a Castellfollit de la Roca, Santa Pau i a Girona, 3 a Anglès i a Vall de Núria i 5 a Banyoles i a Figueres.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Avui el dia, per començar el mes de març, ens portarà dues cares. Matí de sol, de pocs núvols, hi pot haver boirina, algun banc de boira, la temperatura baixa, ahir vam tenir una mínima de 3 a Olot, màxima 14. Doncs avui la nit, matinada més freda. Podríem fregar els 0 graus. Alguna glaçada tant a Osona com a la Garrotxa i, per descomptat, Pirineu, Prepirineu. I bé, el prelitoral al voltant dels 2, 3, 4 graus. A la costa podrien arribar cap als 5 o 6 graus, de mínima. De dia, puja el termòmetre. Màximes de 13 a 17 graus, aproximadament. Però a la tarda, la segona cara de la jornada, seria aquest cel ennuvolat o mig ennuvolat. Fins i tot, entre la tarda i el vespre, podria caure alguna pluja feble, preferentment a les comarques del centre i nord de Girona, Pirineu Oriental, Ripollès sobretot, nord de l'Alt Empordà, l'Alta Garrotxa, i potser Osona i el Gironès arribés alguna gotellada. Realment aquesta situació no és de pluja, però bé, els núvols que puguin créixer durant la tarda podrien donar aquestes gotellades. Si neva a cotes moderadament altes, al voltant dels 1.400-1.500 metres. I dimecres tindrem ja més núvols al matí, un dia variable. La temperatura de matinada puja, no farà tan fred, no glaçarà gaire. I en canvi, de dia baixa, perquè a la tarda s'anirà carregant de núvols i entre la tarda i el vespre podria ploure o plovisquejar a molts indrets a l'interior i del prelitoral, difícilment cap a la costa. Per tant, dimecres tenim una petita oportunitat de pluja, que podria anar més dijous i matinada matí de divendres. Aleshores sí que baixa la temperatura, dijous i divendres, i podria nevar cap als 1.000 metres, amb un ambient ja més d'hivern.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat!
Peix fresc i marís per tota la família a Peixosisme. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixosisme! Desgranem l'actualitat d'aquest primer dia del mes de març. Salvem les Valls estudia presentar un contenciós administratiu contra la licitació del projecte constructiu de les variants. Creuen que el Departament de Territori s'ha saltat en l'aprovació de l'informe de l'impacte ambiental i s'ha aplicat modificacions sense respondre a les al·legacions.
L'entitat creu que no s'està fent un procés democràtic i veu motius electoralistes darrere l'avançament del projecte constructiu de la variant d'Olot i les Preses.
I ha parlat en Pau Masó.
Després de 5 dies de conèixer la notícia sobre la licitació del projecte constructiu de la variant d'Olot i les Preses, Salvem les Valls ha sortit a dir la seva. Ho ha fet a través d'un comunicat en què en critica el fet que Territori no esperi la declaració d'impacte ambiental a l'hora de licitar un document executiu de la infraestructura. Segons el president de l'entitat, Moisès Mont, l'encàrrec de Territori incorpora moltes modificacions que no s'havien explicat fins ara. Per Mont, el procés està deixant de ser democràtic.
Estem fent un projecte constructiu d'una infraestructura que s'ha modificat molt substancialment i que, per tant, tampoc sabem com afectarà. I, per tant, hi pot haver gent que en l'estudi informatiu no estava afectada o no es veia afectada per aquest projecte i ara, amb l'estudi constructiu, ens podem trobar que gent que no ha tingut dret a poder presentar al·legacions perquè en el seu moment no estava afectada i, per tant, no ho veia oportú, en aquest projecte constructiu doncs quedin afectats nous propietaris que en el seu moment no ho estaven. No estem fent un procés democràtic de manera correcta.
Salvem les Valls demana tornar a fer l'estudi informatiu del tram del túnel de la Pinya, el qual ha passat de ser 2+2 a 1+1 i la seva connexió amb la variant de les Preses s'ha desplaçat respecte al punt on estava prevista. L'entitat defensora del territori i contrària a la infraestructura garrotxina també demana aturar el procés administratiu del projecte i esperar tenir un pla comarcal de mobilitat per veure si les variants són necessàries o no. Mont creu que darrere la notícia que vam conèixer la setmana passada hi ha motius electoralistes.
Vist els terminis que ha aplicat la Generalitat, tant de presentació d'empreses per poder fer aquest projecte, com a terminis per a la finalització d'aquest projecte, ens n'estem anant a la campanya electoral del 2023. I per tant creiem que doncs, pot ser un dels motius pel qual ens hem avançat.
Per tot plegat, Salvem les Valls està estudiant amb els seus advocats la possibilitat de presentar un contenciós administratiu contra la licitació del projecte constructiu de les variants d'Olot i les Preses.
Com a respostes a les al·legacions, s'havia d'haver aprovat l'estudi d'impacte ambiental i a partir d'aquí s'hauria d'haver posat a licitació aquest projecte. Això és el que marca la llei de com s'han de fer aquest tipus d'estudi. Nosaltres creiem que això s'ha saltat, estem davant d'un projecte molt diferent el que teníem en el seu moment a sobre la taula i per tant això no ho podem tolerar. Si veiem que realment hi ha hagut males intencions, per dir-ho d'alguna manera, la nostra idea és tirar endavant aquest contenciós administratiu.
El Departament de Territori va obrir dijous passat la licitació per a la redacció del projecte constructiu de les variants d'Olot i les Preses. Ara les empreses que vulguin presentar-se al concurs públic tenen un mes per fer-ho. Al maig, el Departament anunciarà l'empresa que s'encarregarà de redactar un document previ a les obres de les dues variants. Es calcula que la redacció podria començar a l'agost i allargar-se un any.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de salut. L'Hospital d'Olot inaugura una sala de simulació clínica. Què és exactament?
Es tracta del primer espai d'aquestes característiques que es posa en marxa a les comarques gironines i ha de servir perquè estudiants i professionals puguin aprendre de primera mà tècniques i processos mèdics. La sala de simulació està dotada d'una aula i un espai aïllat i equipat amb un equip de simulació, maniquins i aparells mèdics.
L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa fa un pas més en l'àmbit de la innovació. S'ha convertit en el primer centre de les comarques gironines en tenir un espai de simulació clínica. Es tracta d'una sala repartida en dos espais, una aula amb cadires i una habitació equipada amb material mèdic des d'on es fan les simulacions. Les dues sales estan connectades a través d'un vidre i diferents pantalles a través de les quals els alumnes poden veure de primera mà les tècniques i processos. En parla el gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Josep Maria Pedrosa.
Hem dissenyat una sala de simulació en la qual els estudiants poden estar assentats comodament en una sala i a través d'un mirall veuen una habitació normal on es fan una sèrie de pràctiques, això amb un circuit tancat també ho poden veure per pantalla. I són elements d'aquests que jo penso que ajuden a visualitzar més la realitat. Hi ha maniquís per fer totes les pràctiques que siguin. Jo penso que són elements que també generen ganes i generen coses positives als professionals.
El nou espai de simulació clínica ja s'ha posat en marxa. Alguns estudiants del cicle de grau mitjà de cures auxiliars ja han tastat la nova sala i també s'espera que professionals del centre en puguin fer ús per a la formació interna. Per al centre això ha de servir per reforçar l'àmbit de la formació i tenir nous recursos i metodologies a l'hora de formar la plantilla i els professionals. Pedrosa remarca que aquesta és una acció més de l'estratègia d'innovació que l'hospital està impulsant des de fa temps.
Que la gent pensi, que la gent miri i veure com podem fer les coses millor, no? I tenim, per això apostem també en generar il·lusió amb l'innovació. Vull dir, tenim una petita, diguéssim, bueno, tan petita que és una persona, que està conquistant altres persones perquè l'animin a tirar temes d'innovació, que Déu-n'hi-do amb el any i mig i amb Covid pel mig, la quantitat de coses que s'estan fent per impulsar la innovació. Perquè això és molt ric i l'innovació sempre no es pot fer des d'un despatx. La majoria d'innovació l'hem de fer des de la persona que està treballant.
S'espera que la nova sala de simulació pugui anar ampliant la seva funcionalitat. Més endavant, l'hospital també preveu connectar el nou espai amb els quiròfans per poder seguir algunes intervencions.
Estem al primer dia del mes de març. Ara fa exactament 2 anys, l'Hospital Trueta de Girona va atendre la primera pacient infectada de Covid-19 a la regió sanitària, 3 dies després que es detectés el primer cas a tot Catalunya. Aquell va ser l'inici d'una pandèmia que ja fa 2 anys que dura i que ha capgirat tots els àmbits de la societat, incloent també el sistema sanitari.
En aquest període, la regió sanitària de Girona s'han confirmat 260.000 contagis de coronavirus i hi ha hagut 2.500 defuncions. Per contra, la campanya de vacunació iniciada a finals del 2020 ha permès administrar 1.664.000 dosis i s'ha assolit una immunització del 75,8% de la població en pauta completa. D'altra banda, els hospitals gironins han ingressat més de 12.000 persones afectades pel virus.
No deixem encara la salut perquè l'Hospital de Figueres i 3 àrees bàsiques de salut de l'Alt Empordà han començat una prova pilot per detectar de forma precoç els casos d'apnea obstructiva del son. El projecte consisteix en fer proves de son simplificades als CAPs i d'aquesta manera es pot veure abans si una persona pateix apnees obstructives o no.
D'aquesta manera s'eviten desplaçaments innecessaris a l'hospital. Aquesta prova pilot tindrà una durada d'un any i per triar les ABS que hi participaven s'han escollit aquelles que tenien més població, fet que permetrà arribar al 80% de tota la població de l'Alt Empordà. Aquesta apnea és la primera causa de derivació de pacients des de l'atenció primària a la unitat de pneumologia de l'Hospital de Figueres.
Anem ara cap a Vic perquè l'alberg de la capital d'Osona acull una 15ena d'ucraïnesos des de diumenge. Es tracta de ciutadans a qui l'inici de la guerra els ha agafat a Catalunya de vacances. La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha explicat que la xarxa d'albergs de la Generalitat posarà totes les facilitats a aquest col·lectiu.
La veritat és que trenca el cor perquè estan molt preocupats per les seves famílies i encara no sabem ben bé doncs, què és el que si demanaran asil o no demanaran asil. En qualsevol cas, nosaltres ens hem posat a la seva disposició. De fet, la xarxa d'albergs de la Generalitat, que té també una vessant bastant social, fins ara doncs, hem estat acollint també persones amb problemes de Covid o... Vaja, per tant, estem encantats de poder-los tenir aquí fins que podem acabar de decidir quin és cap a on volen anar o quin és el seu futur més immediat.
A banda de la quinzena d'ucraïnesos que han arribat, se n'espera encara una quinzena més. En total, els albergs catalans preveuen acollir 134 persones en la mateixa situació. I a Figueres, la família d'un jove de 23 anys, també de nacionalitat ucraïnesa però resident a la capital de l'Empordà des de fa 7 anys, demana ajuda per aconseguir evacuar-lo d'Ucraïna.
L'Andri estudia un grau superior d'automoció a l'Institut Motoriol i va viatjar a mitjans de febrer al país per acomiadar-se del seu pare greument malalt, però l'esclat de la guerra l'ha deixat atrapat. La seva mare, Hanna, diu que com que té passaport ucraïnès, tem que el reclamin per integrar-se al servei militar si la situació va pitjor i vol aconseguir que el jove pugui arribar a la frontera amb Polònia o Moldàvia.
Avui, precisament, a l'informe econòmic del professor Anguera parlarem àmpliament de les conseqüències del conflicte entre Rússia i Ucraïna. A Girona Ciutat, l'Ajuntament ha aprovat el projecte de reforma de la rotonda de Sala Mas Xirgo per incorporar-hi un carril bici bidireccional. Aquest carril tindrà una amplada de 2,5 metres i estarà separat de l'asfalt per una zona verda de 6 metres més.
En la reforma també s'ampliaran les voreres per donar més espai als vianants. Per contra, reduirà el diàmetre de la rotonda, que passarà de tenir 50 a 35 metres. Amb la reforma es mantindran els mateixos carrils que hi ha actualment per a vehicles de motor. Aquest carril bici de la rotonda de Salt permetrà donar continuïtat al que ja hi ha provinent del carrer Oviedo i connectarà amb el futur carril bici que anirà fins a Vilablareix.
I avui també us hem d'explicar que a Ripoll també aposten per als aparcaments d'autocaravanes. De fet, ahir ja us avançàvem aquí a Ràdio Olot que a la Vall d'en Bas ja n'hi ha un i que es preveu que sigui un turisme que vagi increixendo. A Ripoll ho tenen clar, han inaugurat aquest cap de setmana també una àrea de pernoctació de caravanes i furgonetes a la Devesa del Pla.
És la segona de la ciutat des de que l'any 2011 van obrir-ne una a la zona de Canguetes amb bons resultats. Jordi Monell és l'alcalde del municipi.
Un sector que existeix. Ens hi podem posar d'esquenes o ens hi podem posar de cares. Nosaltres ja el 2011 vam apostar que aquest era un sector que complementava el conjunt de turistes. Hi ha gent que prefereix anar a un càmping, hi ha gent que prefereix anar a un hotel, hi ha gent que prefereix anar a un apartament o un turístic o un turisme rural, i per tant jo crec que tots els sectors del turisme són benvinguts. No n'hi ha ni de millors ni de pitjors, tots són benvinguts.
Els usuaris solen ser famílies de diferents punts de Catalunya i també de fora, que fan parada per dormir i que aprofiten per visitar la zona i comprar producte local.
L'informe sobre els talls de llum al Colobret de Figueres ens recull que des del 2018 s'han registrat 1.127 avaries elèctriques al barri. Tot i que la zona pateix aquesta situació des de fa 13 anys, el document que l'Ajuntament ha enviat a Fiscalia recull les interrupcions dels serveis només des de fa 5 anys, quan la Guàrdia Urbana va començar a comptabilitzar-les.
L'any 2018 se'n van registrar 164, el 2019 148, el 2020 379 i el 2021 327. Des de l'1 de gener fins al 14 de febrer d'aquest any ja n'hi ha hagut 109 més. Pere Casellas és el vicealcalde.
I aquest és el respecte que té la companyia per aquests veïns. Doncs llavors entenem, des del meu punt de vista, que hi ha tema penal aquí i que s'haurien de dirimir responsabilitats de qui és que causa aquest dany en la vida dels veïns d'aquest barri.
Es podria considerar penal?
Sí, el portar-ho a Fiscalia i investigar, demanar que s'investigui per un delicte contra els drets dels consumidors va per aquí, és a dir, i tant, a nosaltres ens agradaria que aquestes diligències anessin endavant, es presentés denúncia i l'Ajuntament podria compareixer-hi com a acusació perjudicat per als tema de l'enllumenat públic, que també portem informe, però també doncs, en defensa dels drets dels pobres veïns d'aquest barri, que és insuportable.
Com ara escoltàvem, la informació lliurada recull també un informe de Fisersa sobre l'estat de l'enllumenat públic i de serveis socials que alerta que a la zona hi viuen 53 persones vulnerables, 41 de les quals tenen algun grau de dependència.
I a la crònica judicial, l'Audiència ha jutjat aquest dilluns dos acusats d'intentar violar en grup una noia dins d'un cotxe Empúria Brava a l'Alt Empordà. Això va passar el 5 d'abril del 2015.
Al final del judici, el fiscal ha mantingut la petició de 6 anys de presó per als dos processats, però durant la seva declaració la víctima ha dit explícitament que no hi va haver agressió sexual. La víctima ha relatat que hi va una baralla entre el seu grup i el dels processats i que durant la disputa els dos acusats la van agafar amb força i la van fer entrar al vehicle. Els acusats també han negat l'agressió sexual. Les defenses en demanen l'absolució.
I agents de la Seprona han detingut una persona per un presumpte delicte de maltractament animal per la mort de 12 gossos i l'abandonament de 18 animals més que s'han pogut rescatar d'una finca de Lloret de Mar.
La investigació remunta al 2 de febrer, quan la policia va rebre una denúncia ciutadana que alertava d'un immoble amb un gran número de gossos en aparent estat d'abandó i també d'animals morts en una parcel·la de les Masies de Lloret. Els agents hi van acudir i van trobar nombrosos gossos vius, però en molt males condicions, sense aigua ni menjar, i amb una gran quantitat d'excrements i altres residus.
olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Anem a la cultura. El garrotxí Arnau Grabolosa fa els primers passos en la seva trajectòria musical en solitari. L'artista de Santa Pau comença a mostrar pinzellades del seu primer treball que veurà la llum a finals d'any.
A hores d'ara es coneixen 4 EPs que busquen que la gent tasti l'estil musical del jove garrotxí. De moment no es coneixen les dates de la seva gira, però Grabo explica a Radio Lot que té previst actuar també fora de Catalunya.
Ens ho explica l'Aniol Puigverd.
Arnau Grabolosa emprèn la seva carrera musical en solitari. Amb el nom artístic de Grabo, el jove de 20 anys ja ha començat a mostrar avenços del que serà el seu primer treball discogràfic. Aquest es coneixerà el setembre de 2022, però de moment ha presentat 4 avançaments. L'últim ha estat el single Opening the Jam, després de 3 EP que ja va presentar mesos enrere. En declaracions a Radio Lot, Arnau Grabolosa es mostra il·lusionat.
Doncs ja porto molts anys treballant en la indústria musical, com a músic, com a mànager. També estic portant un festival que es diu el Festival Mussol, on hi han anat grans artistes del panorama català i de fora de Catalunya, però mai m'havia atrevit a treure música jo i és una cosa que tenia molt pendent de fer.
A part de ser guitarrista de bandes com la Black Music Big Band, Agnès Algaró o Julia Blum, també és productor i mànager del grup del Vallès Sabana i és el director del Festival Mussol. Actualment està estudiant producció musical a Girona i treballa de professor de música a diferents centres. Grabo destaca que és difícil compaginar-se el temps, però que pot amb tot. Referent al seu inici amb un treball en solitari, destaca l'estil que vol aportar a uns temes que se centren en l'aspecte emocional.
L'estil musical potser el definiria com una barreja entre jazz i electrònica, tot i que no és ben bé jazz, no? Però és una cosa com molt concreta i el que vull transmetre una mica són com una mena de viatges emocionals que cadascú se'ls porti al seu terreny o al seu punt emocional que vulgui. I aquesta seria una mica la idea, anar traient aquests temes i ja de cares al setembre sortirà un altre EP bastant més gros.
Abans del seu primer disc en solitari que veurà la llum al setembre, Grabo té previst publicar un altre EP. De mica en mica, l'artista garrotxí també donarà a conèixer les dates d'una gira que arrencarà a la tardor i que el mateix Grabo no descarta que recorri punts d'Europa i, fins i tot, de la resta del món.
Vinga, va, que sembla que la boira de la pandèmia es va esvergint. L'Ajuntament de Blanes celebrarà aquest estiu la 50a edició del Festival Internacional de Focs d'Artifici de la Costa Brava. Es farà entre el 22 i el 26 de juliol i serà 2 anys més tard a causa de la pandèmia. L'Àngel Canosa és l'alcalde de Blanes.
Podem celebrar el 50è aniversari de concurs de focs sempre i quan el Covid ens ho permeti. No ho va fer l'any 2020-2021. Aquesta vegada esperem que sí. I ho farem doncs, tenint els millors, les millors pirotècnies que durant els anys, aquests ja seran 50 anys, doncs, han guanyat i han fet gaudir a la nostra població i els que venen de fora. I ho tornarem a fer. Seran les nits del 22 al 26, la darrera coincidint amb el dia de Santa Anna, la nostra patrona, igual que Sant Joaquim.
De fet, el consistori estava preparant la 50a edició l'any 2020, però va decidir aturar-la per la crisi sanitària. La situació del 2021 tampoc era esperançadora i això va implicar que l'Ajuntament Planenc ajornés un any més la celebració. Ara ja s'està treballant per contractar les millors companyies pirotècnies que han guanyat el festival fins a dia d'avui. La primera, que té assegurada la seva participació, és Pirotècnia Valenciana, que ja va guanyar el primer premi l'any 2019.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot es posa al costat del poble ucraïnès.
Una bandera d'Ucraïna va presidir la llotja de l'estadi municipal en l'últim partit contra la Grama. El club ha mostrat el seu rebuig a l'atac rus i en especial la seva solidaritat amb Miron Ilchinchin i la seva família. L'ucraïnès és l'encarregat de material del primer equip des de fa 17 anys.
Ens ho explica en Roger Isern.
El conflicte entre Rússia i Ucraïna traspassa fronteres durant aquests dies i també toca l'àmbit esportiu. Moltes entitats esportives han donat suport al poble ucraïnès i una d'elles ha estat la Unió Esportiva Olot. En el partit disputat el diumenge a l'estadi municipal davant la Fundació Esportiva Grama, una bandera ucraïnesa va presidir la tribuna al costat de l'escut del club. El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, explicava el posicionament del club en declaracions a Ràdio Olot.
Miron és un company, un amic que fa 17 anys que està amb nosaltres des del moment que vam començar i evidentment està patint per una situació absolutament injusta i impensable, no? I l'Olot continua posicionat i ens posicionem amb molt de gust en contra de la violència, en contra de la violència militar que de l'exèrcit rus que està agredint d'una forma terrible als ciutadans i ciutadanes d'Ucraïna, i nosaltres pensem que això és un fet terrible que el que fa és solidaritzar-nos amb el poble d'Ucraïna, especialment amb en Miron i amb la seva família, i posicionar-nos en contra de la violència tal com hem anat fent sempre.
Un dels integrants del cos tècnic de la plantilla és l'encarregat de material Miron Ilchinchin. L'ucraïnès acumula 17 temporades fent una funció que a vegades pot semblar que no existeix, però que és imprescindible en un vestidor. El club ha donat suport a ell i a tota la seva família. Agustí espera que el conflicte acabi aviat per no lamentar més dolor.
Ens agradaria que això fes que acabés una cosa tan terrible com és una guerra. Veurem, anirem responent a mesura que els fets vagin evolucionant i tant de bo, això s'acabi molt, molt aviat.
La Unió Esportiva Olot ha publicat un comunicat defensant la pau i recolzant a tots els ucraïnesos que ho estan passant malament aquests dies.
I avui també hem de parlar d'hoquei perquè l'hoquei patins enganxa els olotins. Dissabte es van desplaçar a Osona un centenar d'aficionats en el partit entre el Club Patí Vic i l'hoquei Olot.
La fidelitat que es veu a la graderia ja és habitual des del debut a l'hoquei Lliga Plata el mes d'octubre i des del club es mostren impressionats. Tant Jordi García com els jugadors no es cansen d'elogiar una afició que està demostrant ser una de les millors de l'hoquei català.
Una comunió perfecta és la que es viu entre l'hoquei Olot i la seva afició. L'hoquei patins a la ciutat ha passat de ser una moda a ser una cita imprescindible per a molts cada cap de setmana. En el darrer partit dels olotins, un centenar d'aficionats es van desplaçar al pavelló olímpic de Vic donant suport i animant des de l'escalfament al conjunt de García i Piera. Des de la primera jornada de Lliga, la gent s'ha volcat a seguir l'hoquei patins en una temporada històrica pel club i alhora per la ciutat. Jugar a la segona màxima categoria estatal és sinònim de la bona feina feta en els darrers anys i la gent transmet la seva alegria. L'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi García, es desfeia en elogis cap als aficionats després del partit a Vic.
Jo no tinc paraules, ja portem setmana rere setmana comentant-ho. És el nostre sisè jugador i al final és que són increïbles. Crec que tenim la millor afició de la categoria, com ho he dit molts cops, i de les millors que tindríem si siguéssim el que diga. O sigui, és que al final som un club petit, però que es volca tot Olot es volca a venir-nos a veure, i el que han fet avui és increïble. Només felicitar-los i esperem que cada partit, sobretot els de casa, i si estan a prop, que vinguin, que s'ho passaran bé, perquè nosaltres el que volem és que ells s'ho passin bé, i de moment ho estem fent. Vindran o no vindran els resultats, però s'està jugant molt bé hoquei i al final ells disfruten.
I una de les coses que demostra millor aquest seguiment és la fidelització de persones de totes les edats. Nens i nenes de l'hoquei base, joves amb ganes d'animar i fins i tot persones que no havien vist mai un partit d'hoquei patins. Un símptoma que alguna cosa està canviant. La plantilla olotina se sent recolzada i el seu capità, Joan Mangas, així ho transmet.
Espectacular, sí, vull dir, encara estàvem escalfant i se'ls sentia cridar molt més que l'afició local, sense paraules, és que segur, tenim la millor afició de la categoria, tot i ser nouvinguts a la categoria, així que espectacular, sense paraules, i la setmana que ve volem més a casa i segur que serà així.
L'afició respon i l'equip també. Queden 8 partits pel final de Lliga i tot convida a l'optimisme. Convida a pensar que aquesta història només ha fet que començar.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal. campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.